I el ministre d'Economia, Luis de Guindos, admet que el govern espanyol estudia potenciar els plans de pensions privats. A més, l'executiu aprovarà una nova llei financera abans de final d'any. Mireia Isar.
En ple debat sobre el futur del sistema públic de pensions, el ministre és partidari de potenciar els plans de pensions privats.
Sí, queremos fortalecer todo lo que es la pensión, los planes de pensiones. España necesita aumentar su tasa de ahorro. Y los planes de pensiones es, por definición, el ahorro a medio y largo plazo.
Pel que fa a la nova llei financera, ara no se centrarà en fortir la solvència o les provisions dels bancs, segons de Guindos, sinó en productes d'inversió per fer-los més atractius. I en relació amb la situació de l'economia, el ministre manté que el pitjor ha passat i que el mercat laboral està millorant.
Ja ho veurem, si el pitjor ha passat. Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Universitat Ramon Llull. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
La voluntat d'incentivar els plans de pensions privats per millorar l'índex d'estalvi dels espanyols la troba adequada?
Bueno, a veure, jo només convido els oients a que agafin l'evolució de la rendibilitat dels plans de pensions, rendibilitat financera, dels darrers anys, i la immensa majoria tenen rendibilitat del 0, o bé inclús negativa. La rendibilitat dels plans de pensions a Espanya ha sigut fiscal, i fins ara és fiscal. La majoria, el 90% de les provisions a plans de pensions es fan al desembre. La gent fa una simulació de la seva declaració de la renda per l'any vinent, qui pot, evidentment, i fan dotacions a pla de pensions per deduir la base imposable. La realitat és aquesta. A Espanya no hi ha una mentalitat ni tampoc hi ha una estructura d'un pla de pensions per complementar la pensió. La rendibilitat ha sigut totalment fiscal. El que passa és que jo penso que el senyor de Guindos no ho ha dit, això, però jo penso que els trets van per aquí, perquè ja s'està plantejant, ja fa anys d'això, de reduir i fins i tot eliminar la deducció fiscal dels plans de pensions, amb la qual, clar, el pla de pensions, si li treuen la rendibilitat fiscal, aquestes deduccions, algú es tindrà d'oferir, no sé què, però algú es tindrà d'oferir perquè la gent pugui continuar estalviant o vulgui estalviar o es produeixen aquestes dotacions, clar.
De tota manera, aquesta reforma financera que proposa l'executiu centrada en productes d'inversió beneficiarà l'economia estatal?
Bueno, a veure, jo... aquesta famosa nova llei financera, de la qual no se sap pràcticament res encara, evidentment està empotrada dins de tota la reforma bancària i financera a nivell europeu.
Avui hem de decidir una cosa molt important, que és saber exactament com es paguen els nous rescats.
Sí, bueno, aquí està. A veure, aquí hi ha una dada que per mi és, bueno, un període de temps que per mi serà fonamental. Serà el primer trimestre de l'any 2014, quan el Banc Central Europeu ja faci la que sembla que serà la mare de totes les auditories bancàries de tota la història del món mundial. És a dir, és cert que serà la quarta auditoria a Europa i a Espanya serà la cinquena. Però, bueno, sembla ser que aquesta sí que finalment serà, anirà en sèrio. Llavors...
Però avui es decideix una cosa molt important, que és després dels accionistes, per exemple, què passa amb els dipositants de més de 100.000 euros?
No, a veure, això ja està decidit. Això està decidit. És a dir, l'ordre de la relació davant d'un problema d'un banc serà primer els actius, després, evidentment, després els accionistes, després els bonistes i després els dipositants fins a 100.000 euros.
Això ja no, està... de més de 100.000 euros.
Sí, fins a 100.000 euros. O
sigui, no, de més de 100.000 euros.
De més de 100.000 euros. Sí, és a dir, això ja està dit i beneït. Vull dir, això ja està...
Encara no ens ho han dit públicament.
Sí, no, això ja està. Això ja està acordat. A la reunió aquesta de l'Eurogrupo que parlava abans, de finals de la setmana passada, això ja es va decidir. Es va tornar a redecidir. No, això ja està. El que no està clar... Què passarà amb els dipòsits de menys de 100.000 euros? Vull dir, això no està clar perquè hi ha països, com per exemple Finlàndia, que voldria que també fos, afectés als dipòsits de menys de 100.000 euros. Recordem també que a Xipre, d'entrada, amb el rescat de Xipre va ser tothom, eren tots els dipòsits, després es va parlar de 25.000 euros i finalment es va dir que no, que es mantenia la xifra de 100.000. O sigui, jo penso que d'aquesta auditoria del Banc Central Europeu, entre el gener i el març del 2014, sortiran dues llistes. La llista de bancs salvables, però salvables de veritat perquè tenen estructura tal i qual, i la llista de bancs insalvables. Els famosos bancs dels Landers d'Alemanya i tal, no sé què passarà amb ells. Jo suposo que al final tindran d'estar a una llista o a una altra, perquè clar, perquè no pot ser que un grup de bancs quedi al marge del sistema. Però bueno, sí, dues llistes. El que jo crec que passarà és que els bancs no salvables seran absorbits, reestructurats, liquidats, perquè ja hi ha una...
Què passa amb els clients, però? La pregunta que es fa tothom és què passa amb els dipòsits dels clients.
A Xipre, d'alguna forma, això ja es va veure, perquè hi ha un dels bancs de Xipre es va escindir en dos bancs, el banc, diguem-ne, bo, entre cometes, i el dolent, sense cometes. El banc dolent va fer fallida i el banc bo va ser absorbit, entre cometes, va ser absorbit per un altre. I els clients, amb els seus dipòsits, etcètera, etcètera, van ser posats al banc bo, entre cometes. I llavors, l'evolució d'aquesta pel·lícula, a finals 2014-2015, serà una hiperconcentració bancària a Europa, quedaran molt pocs bancs sans, perquè aquests sí que seran de veritat rescatats, és a dir, el que podem esperar és que a Europa vindrà una segona injecció massiva de diner públic, evidentment, per consolidar, estructurar, deixar sans completament aquests bancs salvables, i, bueno, i la resta, evidentment, desapareixeran.
Desapareixeran? I els dipòsits?
No, bueno, els dipòsits, ja dic, és a dir, la part de dipòsits, doncs, la part de dipòsits és bona, vull dir, serà integrada amb les estructures que absorbiran, amb els
sense
grups
quita,
que absorbiran, i una persona era client del banc X i passarà a ser client del banc Z. Però,
sense
bueno,
quita?
Això... Perdó?
Sense quita?
Bueno, aquí ve la segona part, que ningú ha parlat d'aquesta pel·lícula. Què passa amb la deuta dels bancs? A veure, la deuta... Vostè no sé si s'ha adonat que des de fa un mes aproximadament ningú parla de deuta.
Nosaltres?
Bueno, sí, nosaltres parlem de deute. És a dir, però ningú parla de deute. La deute sembla ser que sigui un factòtum que ningú vulgui parlar, perquè la problemàtica que hi ha darrere. El Fons Monetari Internacional, jo penso que té tota la raó quan diu que Europa s'està equivocant i no està parlant del deute. I el primer que s'ha de parlar és del deute. Per exemple, Espanya. La banca espanyola té un deute de 1.200.000 milions d'euros. Aquesta és la realitat pura i dura. Entre bonus i Banc Central Europeu, etcètera, etcètera. Té un deute a la banca espanyola de 1.200.000 milions d'euros. Bueno, i no només la banca espanyola, tota la banca europea té deute. Què passa amb aquesta deute? O sigui, aquesta deute, vull dir, quan el Banc Central Europeu faci aquesta auditoria, evidentment tot això sortirà sobre la taula. I jo vamos, vull pensar que el Banc Central Europeu arribarà a dir quina deute és pagable i quina deute és impagable. I a partir d'aquí es prendran mesures. Vull pensar això.
Vol pensar això. Escolti'm, anem a una cosa més quotidiana i més nostra, i és que la Generalitat ha venut 13 edificis per 172 milions d'euros. I a partir d'ara pagarà 16,2 milions anuals durant un màxim de 20 anys. O sigui, un total de 324 milions. Pagarem 324, rebem 172 i perdem els edificis.
Sí, el que passa...
Això des del negoci de les cabres no s'havia vist, no?
No, a veure, és que... clar, això s'ha de veure des de diversos punts de vista. És a dir, a veure, aquests números tampoc són exactament així com vostè ha dit, perquè clar, s'han d'actualitzar les rendes, s'ha de comptar la inflació, vull dir, etcètera, etcètera. És a dir...
Són pitjors?
Perdó?
Són pitjors?
No, són menys dolents. O sigui, al final segur que no seran tan dolents els números. Ara, clar, aquí hi ha un tema que també s'ha de comptar, que és el manteniment d'aquests edificis. Jo el contracte, evidentment, no sé com s'ha fet, però mantenir aquests edificis és caríssim. Llavors, si el manteniment el fa el propietari, també es té de restar de la partida de despeses el manteniment d'aquests edificis que la Generalitat no farà. És a dir, que per això dic que els números no seran tan dolents. Jo això estic improvisant, és a dir, jo no he vist els contractes. Llavors, això s'enquadra dins d'aquesta dinàmica de vendre's els actius, perquè els actius en realitat ja no valen res. tenir diners per poder generar cash flow. El Banc de Santander ja fa uns anys que excepte la seu central del banc a Santander, a la ciutat de Santander, es va vendre tots els edificis, o pràcticament tots. És una tendència que no és només de la Generalitat, sinó que en realitat és una tendència que és mundial. I ara sí, d'entrada els números xoquen. I per altra banda, evidentment, aquí s'està posant de manifest que la Generalitat necessita diners, i llavors, està disposada a renunciar a aquests actius per tenir diners i poder resoldre problemes que tingui a molt curt termini, evidentment.
Senyor Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
A vostès, bon